Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bon vespre tingueu, amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, de nou amb tots vosaltres per oferir-vos un programa que avui serà una mica diferent, ja ho anireu sentint. Últim programa del mes d'abril, el temps passa molt de pressa i a partir d'aquí només ens quedaran 2 mesos abans de marxar de vacances. La primavera avança, esperem que ja sigui definitiva i que avui fa bon temps. El dia de Sant Jordi va ser un desastre, fins ara doncs, només hem tingut pluja i fred. Però bé, esperem que el sol ens vingui a visitar perquè ens convé una mica de sol i d'alegria. Roger Benet, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Bé, veieu que avui hem començat amb una peça que parla en català,
cosa excepcional en aquest programa, i era concretament una romança que és la cançó més sentida de la Santa Espina. La Santa Espina és, no confondre amb la sardana aquella tan famosa, que forma part integrant d'aquesta obra més gran, que és una rondalla, que ve a ser una sarsuela catalana, no?, estrenada a Barcelona l'any 1907, amb lletra d'Àngel Guimerà i música d'Enric Morera. Ens ha servit com a introducció al programa, perquè és música de Morera, perquè avui parlarem... El programa està dedicat a aquest compositor, que bé, popularment doncs, és conegut sobretot per la Santa Espina, aquesta famosa sardana, però té molt més al seu darrere. I avui parlarem dels 125 anys de l'estrena d'una òpera seva que es diu La Fada. Es va estrenar el 14 de febrer de 1897 a Sitges, al Teatre Prado. O sigui, ha fet ara 125 anys. I aquí segur que alguns ho recordareu, que l'any 1993 els Amics de la Pere Sabadell la vam portar a escena. Va ser la primera vegada que es va portar a escena després d'aquesta estrena, o sigui, havien passat 96 anys, ni més ni menys. Va ser unes funcions, perquè és una òpera curta que es van completar doncs, amb la primera part amb una sèrie de música coral, simfònica de dansa d'Enric Morera, bàsicament doncs, sardanes cantades pel cor. I això es va fer els dies 3 i 5 de febrer de 1993 a la Franja de la Sabadell. Prèviament, i de forma excepcional, la producció s'havia estrenat a Sitges, en el mateix Teatre Prado, el dia 30 de gener. Després de Sabadell va anar a Reus, al Teatre Fortuny, al Teatre Principal de Lleida i al Teatre Monumental de Mataró. És a dir, que aquella època ja fèiem el circuit Òpera Catalunya i voltàvem. Bé, tot això perquè ve el cas. Doncs bé, de que a Sitges precisament hi ha hagut una iniciativa doncs que s'ha organitzat una conferència doncs, molt àmplia, molt ben documentada. I aprofitem doncs, que hem col·laborat una mica en aquesta conferència, ja us ho explicarem, aprofitem doncs, això per convidar aquí amb nosaltres a la Verònica Mainés, que és qui ha fet aquesta conferència, musicòloga i crítica musical. Benvinguda, Verònica.
Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a tu. Amb ella parlarem de La Fada, perquè és una òpera que potser passa desapercebuda, però té molta més importància de la que ens pensem, i ella ens ho explicarà molt bé, perquè ella ho ha treballat, ho ha analitzat, i farem una mica d'anàlisi musical, cosa que no se sol fer en aquest programa, per això us he dit que seria una mica diferent. Explica'ns breument què has fet d'aquesta conferència que has organitzat, què esteu fent a Sitges al respecte.
Bé, doncs la qüestió és que fa un any pràcticament em van encarregar Museus de Sitges participar en una sèrie de conferències que fan cada mes que es diu La Peça del Mes, i consisteix en que s'agafa una peça que hi ha al museu i agafen alguna persona relacionada amb el tema que parla sobre aquella peça. I la peça era el cartell que va fer el Miquel Utrillo a l'any 1897 per publicitar l'estrena de La Fada. Llavors, quan me la van encarregar, com que jo no sóc historiadora de l'art, sinó que sóc historiadora de la música i música, doncs vaig decidir enfocar-la des del punt de vista musical. Llavors, el primer problema que em vaig trobar és que no hi existia cap gravació de La Fada, que trobo que s'ha de reivindicar ja, és urgent la gravació. Llavors, què vaig fer? Vaig agafar la partitura i la vaig analitzar, la vaig estudiar com vaig poder, perquè era una reducció per piano, fins que un dia vaig tenir la sort de que em vaig trobar amb un tal Jordi Torrents, no sé si el coneixes tu.
Em sona.
Et sona? I li vaig preguntar si per casualitat el Teatre de la Faràndula tenia doncs, com un arxiu personal, un document personal, la gravació d'aquesta versió que es va fer l'any 94, 93, perdó.
93, sí.
I resulta que sí, jo no m'ho podia creure fins que no em vaig tenir a les mans el DVD, vaig pensar, esto no puede ser, i la veritat és que se m'ha obrit molt la llum perquè no té res a veure treballar amb la partitura i era una reducció per piano que amb una versió orquestral, que és l'original.
I cantada i representada, a més, sí,
clar.
Sí que... Bé, la veritat és que ens vam posar en contacte un amic comú i doncs bé, com quan m'ho va dir la Verònica, doncs amb molt de gust li vaig dir sí. No és el Teatre La Faràndula, sinó els Amics de l'Òpera, que tenim un fons d'audiovisual, diguéssim, de totes les nostres produccions, que en el seu dia, això es va fer amb el VHS, i llavors es va passar a DVD, perquè això és molt antic, és de fa, farà 30 anys l'any que ve, no? O sigui, imagina't si ha plogut. I sí, i bé, doncs, malgrat la qualitat que tenia, perquè allò venia un senyor, no era casolà el vídeo, no, eh? Un senyor professional del tema posava una càmera al fons del teatre, una sola càmera, i allà feia... i per tant se senten, i llavors sentirem música d'aquest DVD i podreu comprovar que a l'orquestra se li uneix un instrument, doncs, que és molt nostrat, en el Liceu també, sobretot, que són les estossegades del personal. Això se'n senten per allà sembrades. Era ple hivern, podem justificar-ho. Estaven encostipats, no hi havia Covid d'aquella època. I bé, doncs, en base a això vas poder fer aquesta conferència i nosaltres contentíssims, doncs, d'haver-te pogut donar aquest petit suport.
Moltes gràcies.
Molt bé, a veure, enfoquem-ho des del punt de vista que jo sé que a tu t'interessa molt, que és aquesta òpera es va fer en el marc d'unes festes que es feien a Sitges, festes modernistes, en deien, no? Que això ho organitzava bàsicament el Santiago Rusiñol, oi?
Sí. Bé, concretament en el context de la quarta festa modernista, com bé has dit tu, el Santiago Rusiñol era l'impulsor d'aquestes festes modernistes que es van celebrar entre 1892 i 1899 i aquesta era la quarta. Llavors era una mena de consagracions dels principis estètics del modernisme musical,
sí.
I en elles participaven els artistes més importants relacionats amb el modernisme català i molts vinculats a la vila de Sitges,
sí.
Com Santiago Rusiñol, Enric Morera, Jaume Massó i Torrents, etc. La llista, sí. Afortunadament, és molt llarga. Però resulta que en aquesta quarta festa van voler donar una importància més gran a la música i per,
sí.
Això es va fer una òpera. I la idea era fer una òpera de ressonàncies wagnerianes, que tingui que veure una mica amb la idea de wagneriana de la Gesamtkunstwerk, obra d'art total, i per això van participar molts artistes.
Correcte, això es va fer un drama musical amb un acte, amb lletra del Jaume Massó i Torrents i amb música de l'Enric Morera. Has portat aquí, perquè la música l'ha triat tota la Verònica, excepte la primera, que li dic que d'alguna manera hem de començar. L'he triat jo, les altres les ha triat ella. Ara tenim per escoltar quatre capsuletes, no, són això, pinzellades de segons, que tenen relació, i aquí és per fer el lligam entre Morera i Wagner, oi? Sentim la primera.
Sí, en tot cas, si em permets, Jordi, sí. Explicaré una mica... abans perquè hem triat aquestes capsuletes, doncs,
sí.
Perquè jo des d'aquí reivindico una falta important al nostre país, i és que no s'ha estudiat a fons aquesta òpera. Jo, jo mateixa, doncs, quan em van fer aquest encàrrec em feia molta il·lusió, però pensava, i on trobo informació sobre l'òpera? I la veritat és que han sigut informacions, exceptuant una sola persona, que no diré el nom, que la va analitzar bastant bé, i que va contactar amb la família del Morera perquè li deixin la partitura original. La resta han sigut comentaris bastant despectius d'aquesta òpera, sense tenir en compte que per conèixer la importància d'una òpera s'ha de buscar sempre la partitura i analitzar la relació música-text, no, perquè és l'única manera objectiva. Llavors, aquesta òpera comença ni més ni menys que amb l'acord del Tristany. Què és l'acord del Tristany? Doncs l'acord del Tristany és un acord que és famosíssim. Si et poses en internet pots veure molts comentaris sobre l'acord del Tristany, que simbolitza l'anhel d'estimar i surt a l'inici del Tristany, amb el compàs número 2, que està escrit al 1859, el Tristany Isolde. I llavors és un acord que és dissonant i sense resolució. Què vol dir sense resolució? Doncs que a l'època de Wagner, encara, i durant molts anys després també, doncs quan surt una dissonància, amb música no cal que sigui òpera, pot ser una sinfonia, qualsevol composició musical, quan surt una dissonància que crea, com és un so que crea una tensió psicològica i emocional, s'ha de resoldre. Immediatament després s'ha de posar una consonància, que seria l'efecte contrari, crear una relaxació.
Perquè descansis.
Perquè descansis una miqueta, efectivament. I llavors què ha passat? Doncs que Wagner, per simbolitzar aquest anhel d'estimar de Tristan i Isolde, que és un amor que és impossible i només es pot culminar quan es moren els dos, doncs crea aquesta dissonància i la manté durant pràcticament tota l'òpera. És un acord que s'ha de resoldre amb un altre acord consonant, i aquest acord consonant apareix quan Isolde comença a cantar la seva transfiguració perquè s'està morint.
Després de 5 hores.
Sí, bueno, pobra. No tantes, però bueno, que és la idea que va agafar a tots els compositors i compositores de l'època, el van agafar com a sinònim de modernitat. I per això Enric Morera, que era un gran admirador de Wagner, i en aquest moment Wagner està en plena efervescència a Barcelona, doncs agafa aquest acord i en lloc de posar-lo com a acord, i les quatre notes a la vegada, ho posa com un arpegi, que vol dir primer una nota, després una altra, successives. Però no és el mateix acord exacte, sinó que ho fa mig to més baix. És la manera que té Morera de agenollar-se davant del mestre i dir que ell és l'admirador però no és el creador.
Sóc un cuc que m'arrossego.
Clar, i a més és la manera de dir també que passem de la foscor, perquè comença de nit aquesta primera escena i es va fent de dia, que passem de la foscor de l'època anterior a la llum del modernisme musical, que parteix a partir dels postulats wagnerians.
Sí, sí. Això es diu que a la història de la música hi ha un abans i un després del Tristan.
Exacte.
El Tristan és el naixement de la música moderna.
Total.
Diu. Bé, i el tinc molt recent, que el vaig veure fa pocs dies, i per mi sempre és una transfiguració anar a veure el Tristan.
I tant. A Viena, no?
A Viena vaig anar, sí. Sí.
Jo també vaig anar.
També vas anar-hi uns dies abans que jo, em sembla, no?
Sí.
Molt bé, molt bé. Després en parlem ja.
I tant.
Després de fora de missió.
Això és tot
sentim
programa,
el, ja. Sentim la primera càpsula.
Molt bé.
Que és el motiu de l'anel del Tristan.
Molt bé, això ens deixa amb una angoixa, no?
Bé, no...
Però nosaltres, perquè ja sabem que acaba més o menys...
Sí, a veure, aquest acord inicial del Tristan a mi em deixa com en situació per posar-m'hi, no? Sí. No sé explicar-ho ben bé.
T'entenc perfectament.
Jo no soc músic, no és que em deixi... Jo, per exemple, com que no soc músic, no espero que hi hagi una resolució de l'acord, no, però em deixa... en situació.
Aquesta era la idea.
Sí.
I no cal ser músic, només cal estimar.
Exacte. Exacte. Sentim l'altra càpsula?
Sí, l'altra càpsula seria aquest acord, però fet amb piano.
Amb piano. I aquí s'acaba. I llavors...
Ara sentirem l'acord Tristan resolt, que llavors,
resol.
Clar, això, si ho hagués fet Wagner al principi, sí. Doncs el Tristan duraria 20 segons. I suposo que hi ha gent que ho agrairia,
sí.
Però alguns protestaríem una mica. Molt bé, ara ja estan junts, Tristan i Isolde.
Sí, oi? Bé, no sé.
Però ha sigut veure's i trobar-se.
Sí, l'altre dia Facebook hi havia uns grups aquests que xerren de l'òpera, no sé què, diu, per què, diu, a vostre parer, per què la Brangant li dona el filtre d'amor en lloc de donar-li la poció de la mort, que és el que li demana Isolde, no? I allà tothom, jo no vaig intervenir, però si no hagués dit que se li dona la poció de la mort, s'acaba l'òpera.
Clar. Clar.
No tindríem tot el de més, és de queixó.
Bueno, queixó. Sembla ser que Wagner va posar això per la censura de l'època, no? Per dir que ells estan junts, és un amor impossible i prohibit, però que és culpa de la Brangene.
És culpa de la Brangene, que és una mitomentodo.
Sí.
La quarta càpsula és aquí, on es relaciona l'acord de Tristan amb la fada,
sí,
no?
Sí, perquè sentirem l'acord de Tristan i després aquest acord Tristan, mig to baix, que és com surt la fada, i després sentirem com surt realment en forma d'arpegi.
Molt bé. Molt bé, jo també t'haig de dir una cosa, et confessaré que en el 93, quan vam fer aquesta òpera... aquesta òpera la vam fer una mica així mig obligats per la Generalitat, no? I jo no em va agradar. Recordo que no em va agradar i que vam haver de fer aquell espectacle que, com que era curt, omplir la primera part, etcètera, etcètera. Però ara que, doncs, per fer el programa he estat veient el DVD una altra vegada i escoltant les músiques, he canviat d'opinió.
Ah, doncs m'alegro molt.
Sí, perquè es nota una música, llavors, aquella època jo de Wagner en sabia poc. De fet, el 93 jo encara no havia vist el meu primer Tristany, que el vaig veure el 97. I no en sabia massa jo de Wagner en aquella època, i ara en sé una mica més, i sí que realment, doncs, és una altra història. Ho he vist amb altres ulls.
Doncs m'alegro.
Que sí, que et sembla.
Em sembla molt bé.
Escolta, sentirem algunes peces de la fada, no?
Sí, no?
Sí, sí. A veure, deixeu-me dir qui va intervenir aquí, en aquesta fada. El rol de la fada, que és la protagonista, el va fer la Rosa Nonell, que era una soprano sabadellenca, que malauradament ja no està amb nosaltres. El paper del Jeus Bert, de l'enamorat, el tenor Conrad Gaspar. La Geralda, l'enamorada, era la soprano Rosa Mateu. El senyor De Vol, que era el seu pare, era l'Àngel Òdena, conegudíssim avui en dia. Aquella època era molt jove, l'Àngel, ara és un artista consagrat, un baríton. El pastor era en Josep Pieres, un baix. El rabadà era un tenor també de Sabadell, en Joan Ribalta, que aquella època, em sembla, no tenia ni 18 anys. I ell està fent una carrera, està a Alemanya, està instal·lat a Alemanya fent carrera com a tenor. I llavors hi havia l'home de guerra, que era en Ramon Pujol, i llavors hi havia un personatge mut, que era el cavall Tallavent, que era un ballarí que es deia Martí Boada. L'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell els dirigia el Josep Ferrer, que en aquella època era, a més, el director del cor. L'escena la va dirigir el Miquel Gorris, que encara avui en dia col·labora amb nosaltres, i la sonografia i vestuari anava a càrrec de Jordi Lleí. La coreografia era d'un personatge important també, que era en Joan Tena, que bé, també va morir al cap d'un temps, que era un home ja d'uns 70 anys quan va fer aquesta coreografia, i tampoc està entre nosaltres. Aquests són els que van fer la fada. Anem a sentir un primer fragment, Verònica,
et sembla? I si comentem una mica abans, per saber què és el que sentirem, què us sembla?
Sí, 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 em sembla bé.
Bé, doncs primer...
Tu tries si ho expliques abans o després.
Molt bé, doncs... Faré una mica resum de l'argument, que és un argument molt simple i molt del segle XIX, en realitat, molt lligat també amb l'estètica wagneriana, que és una parella que són el Jeus Bert de Palacolls i la Geralda de Vol, que s'estimen però tenen les famílies enemistades. I llavors fugen a la muntanya.
Julieta, no?
Això. Fugen a la muntanya perquè la muntanya és el símbol de l'amor infinit. I llavors allà van a un parany on habita una fada, que és una fada que és malèfica, i aquesta fada, doncs, quan surt del llac, s'enamora del Jeus Bert i el vol per ella. I llavors què passa? Que es presenta el senyor Dèbol amb els seus homes armats i vol matar el Jeus Bert, però resulta que la fada ha inutilitzat la seva espasa, que això és un argument tipus Botan també, no? Amb el Nozum. I llavors, pues, al final maten no volia fer d'espoiler, però maten a Jeus Bert de Paracolls, el senyor Dèbol, perquè té l'espasa i l'hem inutilitzat, i la fada aprofita per sortir del llac i agafar el cos mort.
I ara és millor.
Llavors, pobret, el que sentirem primer és l'entrada de les trompes, els fagots, els clarinets, les flautes i els oboès, fent aquest acord Tristan. I llavors sentirem un tema que es repeteix moltes vegades, que no està identificat de cap manera, però jo m'atreviria a dir que és el tema de la natura, perquè està relacionat amb moments que tenen que veure amb la natura i amb la mateixa fada. I un aspecte interessant és que aquesta fada surt cantant, diu la paraula vina, amb un terme tècnic una mica avorrit, que és una cinquena disminuïda, però que és un so dissonant també, que s'està avisant Morera que aquesta fada vigilem, que sembla molt maca però és una mica dolenta.
Una mala bèstia. Bé, serà la primera escena doncs de la fada, escoltem-la. El so, ja us dic que és el que és, Déu-n'hi-do lo bé que està, però ve d'un DVD que es va fer en aquell moment.
Thank you.
acabem de sentir el tema de la natura. Ara l'interpreta tota l'orquestra, aquest tema, que anirà sortint de manera recurrent. I sentim a la fada, aquesta primera sortida, que és el primer personatge que surt, que utilitza molt el cromatisme i una harmonia molt inestable, que és un recurs molt wagnerià, perquè així sabem que aquest personatge és molt ambigu.
Sí. Un color molt wagnerià, realment trobo que sí.
Sí.
Això ho veig ara, ja et dic, en el 93 no ho veia. Era jove.
I a mesura que ho escoltes més coses trobes.
Sí, realment molt interessant. Inclús la posada en escena que vam fer, que, bueno, era simple, entre cometes, però que m'ha agradat ara tornar-la a veure i tenia les seves coses...
A mi em va agradar molt, sí. I el fet de que agafessin el tallavent un ballarí, vaig trobar que era molt poètic.
Sí, sí. Un ambient molt misteriós, oi? Tota aquesta nit, o quan és de dia inclús és com embuidat, no sé com dir-ho, no és mai... Sí. No és mai més com aquesta primavera que ens ha fet fins ara, no és mai un dia respondent.
I que és un tema molt wagnerià, també, la confrontació del dia
exacte.
I la nit.
Bé, ara tenim quatre càpsules més que has triat, també, de temes de Wagner.
Sí.
Que ens expliques, doncs, el per què.
Doncs mira, perquè he trobat molts motius wagnerians. El que passa és que per qüestió de temps no podia posar-los tots, però és un no parar, això.
Sí, sí, és un domen.
Perquè si tens una mica d'oïda i ets molt wagneriana, sí. com el meu cas, és que els vas descobrint.
Sí, sí.
I són temes que utilitza Wagner a les seves òperes, però que estan transformats. De fet, només hi ha un, una part de la Cort Tristan, que hem sentit al principi, que és el Siegfried heroic, que és pràcticament calcat. El que passa és que ho canvia de tonalitat. Llavors, sentirem una selecció que hem fet, el motiu del Rin, que és el motiu també de la natura, perquè a més no sé si ho us heu fixat, que ara en aquesta primera escena ja se sentia l'orquestra que recolzava una mica, com si fos una mica moviment d'aigües també, perquè això passa amb un llac.
Amb un llac, sí.
Llavors, això és molt wagnerià, que surt a l'Or del Rin, per exemple, entre altres moments. Després, el motiu de Nozum, que és l'espasa, és un motiu que surt també durant aquesta òpera, però molt transformat, però amb una mica d'interès i d'imaginació es reconeix, i Siegfried, sobretot, perquè de Siegfried agafa la idea de que Siegfried a l'òpera de Wagner, a la tetralogia, fins i tot en els moments que encara no ha nascut i ens anuncien qui serà aquest senyor que agafarà l'espasa, doncs és un personatge molt heroic que l'acompanya en els vents, i normalment ven metalls. Llavors això ho agafa també Morera, perquè el Jausbert l'acompanyen elements de vent, vent fusta i vent metall. I a la Geralda, instruments d'arc, perquè ella seria l'amor pur i l'amor ideal, i ell serà l'amor sexual més aviat, no? I per això aquesta fa el vol per ell, perquè
parella.
Ho relaciona amb les forces de la natura. és molt llesta, aquesta fada.
Sí, masses anys allà. I,
sí, sí, molt temps sense cap víctima. I primer ho intenta amb el pastoret, però el pastoret és molt jovenet i es pensa que ho ha somiat.
Sí.
I llavors el Siegfried heroic, que és un motiu de Siegfried que surt a diferents moments de la tetralogia, però sobretot el reconeixem molt a la marxa fúnebre de Siegfried. Sí. Vull dir que ens anuncia també Morera que el mataran, aquest pobre Jausbert.
Sí, sí. Molt bé, doncs quatre motius wagnerians extrets de la tetralogia, del Rheingold, de la Valquíria, del Siegfried i del Götterdämmerung, noi? Bé, que els anirem sentint un darrere l'altre,
sí.
No? Molt bé.
Primer l'Or del Rin.
Primer l'Or del Rin. Després el de Nothung. Després el de Siegfried, que és de la Valquíria, per acabar amb el Siegfried heroic.
I el de l'Or del Rin seria el motiu del Rin, de les aigües.
Sí, de les aigües. És del preludi de l'Or del Rin, aquella música tan fantàstica.
Sí, és meravellós.
És fantàstica.
És preciós. No?
Sentim-ho. Bé, mira que hi ha coses, a la fada.
Moltes, i més.
hauria d'haver escoltat, perquè em sembla que amb el temps del programa es podria sentir tota la fada, eh? Es podria sentir tota la fada i llavors un altre programa per comentar-la.
Doncs estaria bé.
Estaria bé. Bé, de moment ho farem així. Molt bé, després encara ens queden tres fragments més de la pròpia fada. I ara aquest és la tercera escena, oi? Sí. I part de la quarta.
I aquesta escena, volia comentar que és un... Això, els grans compositors el que fan és jugar amb les tonalitats per definir personatges i avançar coses. Llavors, Morera ho fa amb la fada, perquè apareix cantant amb un cant molt líric ara, perquè ara ja vol seduir, i està en la tonalitat de re major, que és una tonalitat molt, molt gloriosa, de triomf, diguem.
Sí.
I s'acaba la fada amb re major, tot i que tota l'estona hi ha molta inestabilitat tonal. Llavors ens està dient Morera que la fada ha aconseguit el seu propòsit. És un cant de sirenes que sortirà ara i que després aconseguirà la seva finalitat, que és quedar-se amb el Jausbert encara que estigui mort.
Bueno.
Mort. O sigui, algo és algo.
Sí, algo és algo, exacte. Però ella deu tenir poders per reviure-ho.
I tant, esperem que sí. Doncs ara d'aquí a una estoneta sentirem que arriba Tallavent, a veure si ens reconeixem el galop. I ens presenten el Jaus Verd. En canvi, la Geralda l'acompanya en els arcs. Això és com el Siegfried heroic.
Això, l'òpera transcorre amb un gorg, que em diu, no recordo el nom, que existeix de veritat, que hi havien anat d'excursió prèviament, que és allà el Conflent.
El gorg estelat de Noedes, que coneixen també el gorg negre, sí. Que això està a la Catalunya Nord.
Sí, el Conflent, allà.
I va ser perquè el Jaume Massó i Torrents va anar amb el Ric Granados i amb el Morera, van anar a fer una excursió perquè tots aquests personatges, inclòs el Rossinyol, Utrillo, Alexandre de Riquet, Verdaguer, Pompeu Fabra, pertanyien a centres d'excursions científiques que estaven molt de moda en aquell moment i per conèixer paratges així inhòspits. I llavors van anar ells i els van cantar el lloc. I llavors fins al punt de que el Massó va tornar sol un temps després i va parlar amb un pastor que tenia una cabana i li va explicar aquesta llegenda.
Sí, sí.
La llegenda parlava d'aquesta parella, però sobretot parlava de que hi havia un llac, aquest llac que van visitar i que els va commocionar molt, que si llançaves pedres d'on sortien les fades.
Quina por!
Sí, molta. Bueno, jo de fet m'agradaria veure-ho, però bueno, no he anat encara. I podies desencadenar una tempesta, que suposo que és el que ha passat aquesta Setmana Santa, no?
Suposo, moltes pedres hi havia. Quina por. Molt bé, molt bé, doncs a veure, ara hem sentit aquest tros que era el més llarg dels seleccionats i ara tenim a punt l'inici de l'escena cinquena amb la sortida de les fades que no podeu veure evidentment en el DVD. Surten de sota terra, diguéssim, hi ha com un terraplen que és darrere, hi ha el llac i les surten de sota i llavors dansen perquè hi ha una coreografia.
És molt bonic aquest fragment. Perquè aquestes fades són com una mena de serventes de la fada major, que el que fan és rebre les seves ordres. És com si fos una mena d'Herda, ella, entre Herda i Voten, que és la que ordena fer el que s'hagi de fer, perquè ella és la senyora de la terra, no? Però d'alguna manera. i la deessa del lloc. Mm. I llavors ordena aquestes fades petites que agafin l'espasa i l'elm i els hormigeixin amb el llac per inutilitzar-lo. I és aquesta escena.
Vale, va. Doncs sentim-la. Com moltes dissonàncies, no?, en aquest cor
sí,
de fades, oi?
I a més és l'únic cor que hi ha, de fet.
Sí.
I tot està fet que amb aquest recurs del cromatisme, que és una cosa una mica complicada d'explicar sense un piano davant i una mica avorrida tècnicament, però que és un recurs que utilitza molt Wagner, precisament, perquè dona una expressivitat molt, molt misteriosa.
Sí, 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 sí. I bé, doncs ara sentirem com a última peça musical, encara tindrem una estona per continuar parlant, l'escena final. Mm. L'escena final, quan ja se sent el senyor Dèbol aquí amb tots els cavallers que es carreguen el pobre Jeus Bert de Paracolls.
Pobre, d'una roca. De fet, el Jaume Massó diu que li va ensenyar aquest pastor, sí, que tenia la cabana allà, li va ensenyar la roca des d'on van penjar el Jeus Bert. Després va tornar tota la colla amb el Granados, el Morera i companyia, i no va trobar la roca.
No va trobar la roca.
Però, bueno, si algú sap on està, sisplau,
ens
agradaria veure-la.
Però en la producció, en el DVD aquest, es veu com baixa un penjat.
Sí.
I la fada... Però tampoc hi arriba. No sé si t'hi has fixat.
Sí, m'he fixat. Però
sí,
pobre...
És meu, però no acaba d'arribar.
No acaba de ser seu.
És com l'amor impossible del Tristany.
Sí, d'aquí la dissonància.
Exacte.
També.
Sentim, doncs, Roger, ens poses l'escena final, si et plau.
Perquè ara, quan marxa el senyor Dèbol amb els seus, que també mena de senyors, que són com una mena de soldats, doncs sí, el que fan és llançar pedres i al llac, i llavors es desencadena aquesta tempesta.
La tempesta, vaja. Que la tempesta devia ser tan forta que es va endur la roca, per això no la van trobar.
Sí, no? I escolteu com s'acaba.
Bairro i Tessitges, això.
Sí, no? Perquè a més, jo quan he dit això d'escolteu com s'acaba és perquè és molt intel·ligent això que sí, fa Morera, sí, que se sentim pam, 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 com si fos el motiu aquest que acompanyava el Jaus Verne, que està inspirat en el Siegfried Heroic, però transportat a la tonalitat de la fada, i és una manera de dir, em quedo amb el Jaus Verne,
sí,
no?
Sí, sí.
Vull dir que és molt... fa un joc de tonalitats molt interessant.
Està ben clar que se'l queda ell, eh? I la pobra Geralda va vestir-se amb tot, no sé. Escolta, tens 2 minuts, perquè em sembla que volies llegir alguna crítica,
sí,
de l'època.
Sí.
2 minutets o
molt
una
bé
mica més per...
Molt
prefiro
bé, doncs sí, tinc aquí alguna selecció de diaris i revistes de l'època, perquè clar, això ens dona una dimensió, perquè va basar rius de tinta, això vol dir la dimensió, o sigui, ens dona una idea de la dimensió artística, sí, d'aquest esdeveniment, perquè sí, van, sí, estar durant setmanes parlant a diferents diaris i revistes. He comptat tants que necessitaria 3 programes per llegir tot, però no us avorrirem amb això. I primer de tot parlaré de l'Esquella de la Torratxa, tots són del febrer del 97, 1897, un que diu... Un lector em pregunta, sabria dir-me si les festes modernistes que es realitzen a Sitges s'han de prendre en sèrio o són cosa de broma? Em trenco el cap pensant-ho i després de moltes meditacions li confesso que em quedo de la mateixa manera, sense saber si riure o plorar. Després tenim el cronista de La Vanguardia, que dedica una plana bastant gran i la descriu una mica com aquelles cròniques esportives dels anys 60, perquè diu: la pintoresca i simpàtica Villa vistió ayer sus mejores galas para dar realce a la fiesta organizada para el estreno del drama lírico de la fada, etcétera, etcétera. I llavors diu: desde el tren de las 9 empezaron a invadir las calles de Sitges los expedicionarios, siendo recibidos en la estación por los que habían anticipado el viaje desde la vigilia. A las 11 aumentó considerablemente el número de desembarcados, a los que no tardaron en agregarse los que venían en bicicleta desde Tarragona, Villafranca y otras poblaciones, o los que llegaban por mar en embarcaciones de sport. La Fada es el mayor intento en Cataluña de realización del drama musical. I jo confesso que a mi m'agraden molt les anticrítiques, diguem, perquè en funció de si estaven a favor o no del modernisme, eren d'una manera o d'una altra, les crítiques. Llavors, el Gedeón, que era una mena de revista madrileña, deia «En Sitges se ha estrenado una ópera catalana, La Fada de l'Estany, lo cual no tiene nada de estrany». I diu «Pues yo quisiera haber estado en Sitges por saber lo que es el modernismo, o al menos lo que es según el señor Rusiñol», perquè el Rusiñol va llegir un manifest a favor del modernisme. I diu, por cierto, en toda Andalucía le habían tomado por extranjero a Rusiñol. Y tenían razón los andaluces. Todo esto del modernismo, yo no sé lo que será, pero español no me huele. I llavors, el premi, l'Òscar a la millor, és la publicitat que diu... Gedeón, hablando de la fiesta de Sitges, dice que no sabe lo que es el modernismo. ¡Qué atrasado está! El modernismo aquí, al menos, es lo que llaman chifladura en otras partes. Pinte usted mal, componga usted música ratonera y escriba usted incoherencias y ya puede usted ir a Sitges a tomar la alternativa. Los maestros Rusiñol, Molera igual, no dejarán de dársela. Una vez tomada, puede que llamen bruto al público y mentecatos o verdugos. A mí me llaman verdugo.
Molt bé, els madrils, ja apuntaven maneres d'aquella època, la Ayuso ja voltava per allà, i gent d'aquest pelaje. Bueno, ja se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Verònica, per estar aquí amb nosaltres, que hem pogut fer aquest programa, jo crec que molt interessant, i esperem que hagi agradat als nostres oients.
Moltes gràcies a tu, Jordi, per convidar-me, i moltes gràcies per haver-me donat l'ocasió de conèixer a fons aquesta òpera que em sembla extraordinària, que s'ha de recuperar sí o sí, i a més a l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell, que són els que m'han facilitat aquest DVD.
Encantat. Tots vosaltres d'aquí a 7 dies us espero. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.